Info, amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio.
Apropar la possibilitat de fer denúncies a la població LGTB a Ripollet, creiem que és un pas molt important, perquè realment el primer problema que tenim davant de la lluita contra l'homofòbia i la transfòbia és la por moltes vegades a poder dir que estàs patint una violència per al fet de ser gai, lesbiana o transexual.
Escoltàvem a Eugeni Rodríguez, portaveu de l'Observatori contra l'Homofòbia i la Transfòbia. Ripollet és el primer poble de Catalunya que aprova una moció declarant-se en contra d'aquest tipus de discriminacions. Aquest va ser un dels acords de la sessió del ple municipal d'ahir al vespre. En uns minuts els informarem de la resta d'acords. Repassem ara la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. Aquest dissabte l'Associació de Veïns de Can Clos celebra el seu aniversari. En parlarem amb algun dels seus socis. I diumenge Ripollet s'omple de flors amb la celebració del Corpus. Pere Padró, de l'Associació Cultura i Tradicions, en donarà tots els detalls. La Festa Major ja té cartell i programa. Aquesta setmana el Patronat de Cultura ha presentat tots els detalls. El Patronat d'Ocupació presenta un servei de préstec de bicicletes ubicat al parc del riu Ripoll. El Pajarila juga aquest cap de setmana a l'ascens a tercera regional. Veurem com estan els ànims de l'equip amb el seu entrenador Javier Varela. Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt final a l'info d'avui divendres 31 de maig de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal amb 9 punts de l'ordre del dia. En l'apartat de mocions, la sessió va donar llum verda a un text on es declara el municipi en contra de la homofòbia i la transfòbia i estipula una sèrie d'accions i protocols d'actuació davant aquests casos de discriminació.
La sessió, però, es va iniciar acordant que a partir d'ara l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona s'encarregui de recaptar determinats tributs com ara la taxa de subministrament d'aigua o les sancions administratives. El punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, a excepció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que s'hi va abstenir. A continuació es va donar el vistiplau amb els vots favorables de tots els grups i l'abstenció d'Iniciativa de la supressió de la plaça de vicesecretari. El ple també va acordar una modificació en el reglament de funcionament de les llars d'infants municipals. Segons va explicar la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, aquesta modificació s'ha produït per tal de millorar la gestió de les baixes dels alumnes. L'escoltem.
El que fem seria ampliar a un punt que d'alguna manera recollís una situació que ens hem trobat a les escoles Bressol. I és que s'han produït algunes baixes sense haver realitzat cap comunicació per part de les famílies, cap comunicació oficial, i això provocava que es continués girant el rebut del pagament del cost i que en algunes ocasions s'hagi produït un augment del deute de les famílies i que d'alguna manera no ser una baixa oficial no es podia treure de nou la plaça d'escola Bressol perquè algú altre la pogués ocupar.
El punt es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups, a excepció del Compromís per Ripollet, que s'hi va abstenir. Pilar Castillejo expressava els dubtes del seu grup en aquest acord.
D'una banda, entenem l'argumentació que ha donat la regidora per incloure aquest punt al reglament, però d'una altra pensem que deixem una porta oberta a fer fora famílies de l'escola Bressol per problemes d'impagaments. No acabem de veure clar aquest punt, aquesta porta que queda oberta. En tot cas, potser si des d'un primer moment ho haguéssim treballat conjuntament, haguéssim entès millor les argumentacions, però pensem que és una proposta que elaboreu vosaltres i llavors ens abstindrem.
En l'apartat econòmic, la sessió va aprovar dues modificacions de les partides econòmiques de l'Ajuntament, una de 36.100 euros, que correspon a un moviment entre partides, i una altra d'uns 5.700 del Patronat de Cultura, corresponent a la distribució de subvencions. Es va donar llum verda al punt amb els vots de tots els grups, a excepció d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa, que s'hi va abstenir.
A proposta de la Comissió d'Honors i Distincions i després d'un extens treball per part de les entitats, la sessió d'aquest dijous va aprovar la nova denominació dels diferents espais del Teatre Auditori.
Així, a partir d'ara passarà a anomenar-se Teatre del Mercat Vell i el vestíbul rebrà el nom d'Espai Domènec Torres. El president de la comissió, Xavier Peñarando, explicava que també s'està treballant per fer els actes d'anomenament aquest octubre.
Tal com es va comentar en aquesta mateixa comissió, avui el que faríem és aprovar aquesta nomenclatura per a aquests dos espais i en paral·lel està treballant des del Patronat de Cultura i representants d'aquestes entitats per fer els actes, diguéssim, que donarien punt de sortida a aquest nomenament, que també ja es va comentar que serien passat l'estiu de cara a l'octubre amb l'inici de la nova temporada teatral.
El punt es va aprovar per unanimitat.
A l'apartat de mocions, el Compromís per Ripollet va presentar dos textos en contra de l'homofòbia i la transfòbia i per millorar la transparència municipal.
La primera moció sobre l'homofòbia va comptar amb la intervenció prèvia al debat d'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'homofòbia i la transfòbia. Rodríguez felicitava el consistori per aquesta moció. L'escoltem.
Creiem també que és molt important visibilitzar el fet transsexual i bisexual i homosexual a Ripollet, i més en unes circumstàncies, com tots haureu vist a la televisió, el que està passat a França, és un tema realment bastant perillós, i creiem que és molt important que els municipis facin una tasca d'apropament al seu territori, als seus ciutadans i a les seves ciutadanes, de que vegin que es pot ser gai, lesbiana, transexual i bisexual i que el consistori està a prop d'ells.
José María Osuna, del Compromís per Ripollet, va ser l'encarregat d'exposar els acords de la moció.
Posar un enllaç a l'àrea de polítiques d'igualtat del web municipal ripollet.cat que s'adreci al web elaborat per l'Observatori contra l'Homofòbia destinat a la denúncia d'agressions de caire homòfob i transfob. Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals. Fer seguiment a través de la regidoria de polítiques d'igualtat de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l'Observatori contra l'Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l'Observatori. Establir un conveni entre l'Ajuntament de Ripollet i l'Observatori contra l'Homofòbia on queden recollits els drets i deures de les dues parts. Programar, a través de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, actes de sensibilització i commemoració del Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia el 17 de maig, donar suport a la proposició de lleis de drets de les persones gais, lesbianes i transexuals i per l'erradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.
La regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, exposava el vot favorable del seu grup assegurant que en aquests moments mocions com aquesta són molt necessàries.
La moció que es presenta avui arriba en uns moments complicats per la llibertat democràtica. Tots estem al corrent. Estem veient com es posen en entredit els avanços democràtics que hem obtingut els darrers anys i que tants esforços ens han requerit i ens han costat. Per tot això creiem que des del PSC hem de continuar lluitant per aquests drets i per a que des de Ripollet, tot i que, com jo vaig dir al ple anterior, no hem detectat cap cas d'homofòbia o transfòbia al que haguem hagut d'intervenir, doncs que d'alguna manera amb actuacions com les que proposa la moció doncs puguem preveure i detectar i treballar per erradicar aquest tipus d'actituds.
El text es va aprovar per unanimitat. La sessió també va donar el vistiplau per unanimitat a un text sobre la transparència municipal. Escoltem Antoni Pijuan, regidor del Compromís per Ripollet.
Millorar la informació a la web municipal mitjançant eines que faciliten a la ciutadania la consulta de les dades que ja hi consten en la mateixa, tot ubicant-les de manera accessible i d'altres que no hi consten en referència a organigrama municipal, sous establerts per als càrrecs electes i aportacions als grups municipals, sous establerts per a càrrecs de confiança, import de les dietes que reben els membres del consistori i càrrecs de confiança, insistim, si n'hi hagués. Actes complertes dels plens municipals i de les juntes de govern local, aquestes darreres ometen les dades que infringeixen la llei de protecció de dades. Evolució anual del pressupost segons les modificacions aprovades. Ingressos fiscals, despesa i endeutament per habitant. Deute públic municipal i evolució en relació a exercicis anteriors. Termini mitjà de pagament a proveïdors, convocatòria de les licitacions i relació anual dels 10 principals proveïdors i contractistes i quanties d'aquestes operacions i relació anual dels 10 principals adjudicataris de serveis i quanties d'aquestes adjudicacions.
La portaveu socialista Rosa Martín va exposar que l'objectiu del govern és anar més enllà del que proposa el text. L'escoltem.
El nostre objectiu és que aquest projecte estigui enllestit abans de final d'any i fer participar a tots els grups municipals. Per nosaltres la transparència no és només una qüestió del govern, sinó que també incumbeix a l'oposició. Quan tinguem l'estudi, tenim la intenció de fer una declaració de transparència que passi per la Junta de Portaveus per tal que aquest òrgan esdevingui una comissió de seguiment d'aquest projecte.
Així, aquesta moció determina la informació que haurà d'estar de forma accessible a la web municipal.
Cap a finals de juny està previst que es posi en marxa la prova pilot impulsada des del Patronat Municipal d'Ocupació i la Regidoria de Medi Ambient, que permetrà llogar de manera gratuïta una vintena de bicicletes restaurades des del PMO.
Aquest servei donarà feina a través del Pla 17 a dues persones, un mecànic que s'encarregarà del manteniment de les bicicletes i una administrativa que portarà el tema de documentació dels llogaters. El president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, Ferran Tornel, explicava altres detalls del servei.
I també la idea principal és que les dues persones, ell que s'encarrega, diguem, de tot el que és el manteniment de la bicicleta, estan les que es posaran al servei, que seran entre 20 i 30, i després si hi ha una que es malmet, lògicament, o s'ha d'ajustar una cosa, diguem, el mecànic dedicat a això, i també un suport administratiu per fer totes les tasques de recollida de les bicis. La nostra idea és que, lògicament, siguin ells o més endavant, si el servei funciona, perquè ens obrirà aquests 3-4 mesos, si el servei funciona, llavors ens podríem plantejar, com ja vam dir, de que algú, siguin ells dos o sigui qualsevol persona, si pot ser de Ripollet, de fora, que vulgui muntar una petita empresa o el que sigui per rendibilitzar aquest servei, que volem que sigui públic i que duri cada any, doncs, bueno, millor que millor, és la nostra idea.
Així, les persones interessades s'hauran d'adreçar al parc del riu Ripoll, on estarà situat el centre neuràlgic d'aquest servei. Tot i que està adreçat a majors de 18 anys, les persones entre 16 i 18 anys podran llogar una bici amb una autorització dels tutors. Els menors de 16 anys hauran d'anar forçosament acompanyats per un adult. Un cop allà es farà una fotocòpia del DNI, s'omplirà un formulari i es realitzarà una foto del llogater amb la bicicleta, que va identificada amb una numeració i una enganxina de l'Ajuntament de Ripollet. L'horari del servei serà de 9:15 del matí a 11:45 i de 7:15 de la tarda a 9 del vespre, de dimarts a la tarda a diumenge, i el lloguer serà només per un dia. La prova pilot s'allargarà fins al 30 de setembre, quan es farà una valoració del funcionament del servei i de si segueix funcionant o si s'han de realitzar canvis en la dinàmica.
El proper dimecres 5 de juny es procedirà al cobrament del segon rebut de l'impost sobre béns immobles per a aquelles persones que el tinguin domiciliat.
La regidoria d'Hisenda vol recordar que un dels avantatges més importants de domiciliar l'IBI i la resta d'impostos municipals és poder efectuar el seu pagament en els terminis que estableix cada any el calendari del contribuent. D'aquesta forma, a més de conèixer exactament el dia que es cobrarà el rebut, s'eviten els possibles recàrrecs o interessos de demora.
Amb l'objectiu de millorar en tot el possible els serveis i el treball vers els ciutadans de la vila, l'agrupació local del PSC ha programat un nou cicle de trobades del Digue'ns la teva. Les trobades s'han fet aquesta setmana amb les entitats d'àmbit social, econòmic, cultural i esportiu.
Ferran Tornel, membre de l'executiva local, ens explica el funcionament de les trobades.
Aviam, el Digue'ns la teva recupera, lògicament, la marca Digue'ns la teva, que van començar abans de les eleccions, i el que fem és... El que vam rebre de les entitats de propostes directes, que la majoria o el 100% es van posar en la programa d'aturat, que després moltes han anat al PAM amb Convergència i Unió, amb govern, hem fet això, i el que no hem pogut fer ha estat per això. Estem intentant tenir en compte segons quines coses i projectes per intentar endegar-los, i sobretot llavors ja callem i ei, digueu-nos en què veieu que ens estem equivocant, d'aquí a fer el mandat, on podem redreçar el tret.
Les conclusions es presentaran el dia 8 de juny en un acte amb la diputada Eva Granados.
I a partir d'aquí hi haurà unes conclusions que nosaltres el dia 8 de juny el que farem és, amb l'Eva Granados, que vindrà, la diputada de l'àmbit social del PSC, amb l'alcalde i amb nosaltres, els que hem portat el Digue'ns, Maria Lladó, Rossell, jo mateix, dir, ei, s'ha dit això? Nosaltres intentarem complir el que s'ha dit de la tercera que hem de fer, o l'optimització de recursos o uns projectes que no teníem en compte i que ara s'han dit, perquè en 2 anys per a moltes coses, a nivell social i a nivell econòmic. Llavors farem un document i direm, aquestes són les conclusions del Digue'ns.
La trobada serà a 11:15 al Centre Cultural i és oberta a tota la ciutadania.
El proper dimecres, el Compromís per Ripollet celebra una assemblea oberta a tota la ciutadania per parlar sobre habitatge. La trobada serà al Centre Cultural a 7:45 del vespre.
A la trobada es farà una valoració de les actuacions i propostes realitzades al nostre municipi, com encara la problemàtica de l'habitatge i quines accions es poden prendre. A l'acte hi participaran membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cerdanyola i Ripollet.
La Unió de Botiguers de Ripollet comença aquest dissabte una nova campanya comercial. Es tracta del Paga amb Pessetes, que s'allargarà fins al 16 de juny.
La campanya consisteix en que totes aquelles persones que encara tinguin pessetes a casa seva les puguin fer servir i comprar als diferents comerços associats. A més, el proper 9 de juny es farà una fira a les pistes de l'Esbar a la Rambla de Sant Esteve, de 10 del matí a 3 de la tarda, amb la participació de diferents establiments i on també es podrà pagar amb pessetes.
al 91.3 Info.
Aquest diumenge se celebra una de les nostres festes més emblemàtiques, el Corpus. Enguany la festa, però, ha fet un pas endavant en innovació i presenta algunes novetats. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el Pere Padró, de l'Associació Cultura i Tradició, que organitza aquesta activitat. Pere, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Heu tingut molta feina aquest any, eh?
Sí, déu-m'hi-do, perquè el programa és molt dens, llavors lligar tot aquest programa costa, i a més hi ha molta feina de... per organitzar tot això i tot el material que es necessita per confeccionar les catifes i bé, tot és molt laboriós.
Sí. Comencem parlant, repassant el programa i també parlant de les novetats, perquè la primera cosa que tenim és que aquest any porteu una exposició extra, que és la del Corpus d'Arucas.
És una exposició que ens deixen d'aquest poble d'Arucas, de la fundació aquesta Mafre de Gran Canària, que és la que ha patrocinat aquesta exposició itinerant. L'any passat va estar a Caldes de Montbui, Barcelona va estar en el quart congrés internacional i ara aquest any la tenim nosaltres aquí. Uh-huh. És una exposició molt interessant, doncs, perquè es veu el títol és Recuerdos o algo així del Corpus Christi de Arucas, no? Uh-huh. Clar, és
Compartiendo recuerdos, la festividad, exacte, del Corpus Christi en Arucas.
Està molt bé perquè és com una festa similar a la d'aquí, no? Mirant fotos antigues, veiem doncs el mateix que veiem mirant les fotos antigues del Corpus de Ripollet. És, vull dir, tots els veïns participant, anant a buscar les flors i fent, doncs, la catifa. Bé, és la foto aquella típica dels nens, no?, que es posen a davant de la catifa, de l'altar. Bé, és com un sentiment que ens transporta a temps passats, no? Mm-hmm. Està molt bé l'exposició.
No, esteu satisfets, no?, pel que
ve. Sí, no, a més, exposada, és un lloc també dels que aquest any s'obren, que és la capella del Col·legi de la Mare del Roser, que és una capella, doncs, molt bonica, amb aquells vitralls tan macos que té, doncs, que per jo els trobo preciosos de color. Uh-huh. I que és en si tot ella molt un lloc molt, molt maco per, uh-huh, per veure.
L'exposició es va inaugurar el dijous. Fins,
exacte,
quan es podrà visitar?
Es podrà visitar, bueno, tot el dia de Corpus, estarà obert, que serà un dels llocs aquests que obrim, que s'obren al públic. Uh-huh.
El següent activitat serà dissabte a la tarda a les 5 a la plaça Clos, feu la tradicional recollida i tallada de flor. Explica'ns una miqueta en què consisteix aquesta activitat.
Això consisteix en que ve tota una sèrie de persones i talla el que és la flor, o sigui, desfullen la flor. Uh-huh. Per exemple, el que és bàsicament clavell, doncs llavors es desfulla el clavell, se l'obre i es desfulla, es fa a trossos. I llavors també es recull tota la ginesta que s'ha collit al matí. Durant tot el matí del dissabte moltes persones van es munten diferents grups de persones i van al camp a recollir la ginesta, i llavors és quan es posa en llocs amb unes cistells perquè respiri, no amb caixes i això, perquè ha de respirar perquè es mantingui fins al dia següent.
Uh-huh. I diumenge comenceu la feina?
I diumenge es comença.
Començareu, suposo, que a partir de les 8 del dematí?
Comencem abans, n'hi ha que comencen a quarts de 6 del dematí.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè, clar, les més laborioses s'han de començar molt aviat. Les que tenen un dibuix així més elaborat, llavors es comencen més aviat, quan encara és de nit. Eh? Uh-huh. Llavors es fa de dia mentre fem la catifa.
Quantes catifes es podran veure aquest any, aproximadament?
Doncs a tots els carrers. Mira, hi haurà el carrer, com es comença pel carrer de la Salut, que allà hi ha la catifa infantil, i llavors hi ha també la de l'associació del Centro Aragonès. Uh-huh. Llavors també hi ha una en el mateix carrer, també del grup de catequesis de la parròquia. Llavors ja ve la del carrer a Fores, que n'hi ha dues, una llarga i l'altra del dibuix així com més elaborat, i després la del doctor Figuerola, que també n'hi ha dues, una que la fa aquest any per primera vegada Ripollet Sardanista i l'altra els veïns del carrer. Llavors, el carrer del Sol, una altra, ha, sí, dues, el carrer del Sol, dues, de feta pels veïns, i després també la de l'Ensem Claver, també de feta pels veïns.
Cada any es van sumant més entitats i més gent a aquesta activitat.
Sí, sí, sí. Això és una cosa molt bona perquè creiem, doncs, que el corpus, a part de consolidar-se, doncs, ha fet que molta gent, doncs, hi col·labori. Col·labori tant sigui veïns com entitats. I això és molt, vaja, per nosaltres és molt bo perquè veiem que és una festa que torna a agafar aquell caire popular que havia tingut en temps enrere, no? Temps passats, bueno, en el seu origen, no? De que una festa, doncs, popular pel poble i que hi pot participar-hi tothom. Vol dir que això, doncs, realment crec que s'està convertint en això.
La vostra associació normalment sempre prepara la catifa estrella, la més elaborada. Jo no sé si sorpresa o ja em pots dir quin motiu ho ha escollit aquest any.
A veure, és un vitrall amb tema religiós, és un Crist ressuscitat, molt maco, amb un colorido molt espectacular. Llavors, clar, és bastant, el dibuix és molt elaborat, que jo porto un mes, avui justament l'he acabat, ara vinc d'acabar-la, un mes dibuixant-la. Vull dir que, clar...
Has tingut que fer el patró a tamany real.
Exacte, a tamany real. I llavors, ara el plegaré, el guardarem i el diumenge l'estendrem i l'enganxarem en el terra.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. També hi ha una nova activitat que ens deies, ja parlàvem de que aquest any hi haurà l'exposició al Mare de Déu del Roser, perquè aquest any es farà l'activitat dels espais amb encant, i és que hi haurà la possibilitat de visitar diferents espais del nostre municipi. Com és que heu decidit fer aquesta activitat?
Aviam, és una idea que jo la vaig veure en un altre lloc, en un poble de Menorca, a Laió, i em va agradar moltíssim, perquè era una cosa, doncs, molt popular, la gent entrava a les cases i bueno, doncs, visitava els patis de cada casa, no? Em va agradar molt, vaig agafar tota la documentació, la informació, i li vaig passar a Patrimoni d'aquí de l'Ajuntament, que és l'Helena Vilalta que ho porta, li va agradar molt la idea, llavors ho van traspassar a la Patronat de Cultura i vam dir, bueno, doncs aquest any ho podem posar en marxa, a veure què passa. És un any de prova, és un any experimental, i a veure, però bueno, jo crec que té moltes possibilitats de cara al futur, perquè es pot ampliar, s'hi poden afegir moltes coses, i crec que és un atractiu més per tota la gent que ens ve a visitar les catifes de Corpus.
També tindreu l'exposició, com sempre, de les fotografies del Corpus de l'any anterior, a la vostra seu,
també.
I a partir de quan començaran les activitats religioses, per la tarda.
Sí, però també hi ha aquest any una novetat, que és hi ha una audició de sardanes, que no hi havia els altres anys, amb la col·laboració també de Ripollet Sardanistes, allò que dèiem, que, doncs, que també s'hi van afegint noves entitats. I també dir que hi haurà, que això, bueno, no m'he oblidat de dir-ho, el carrer del Sol, la catifa més llarga, estarà dedicada als 20 anys de germanament a Baviller, perquè es compleixen els 20 anys de germanament a Baviller, i justament ve una delegació de Baviller aquest cap de setmana, perquè han demanat venir, doncs, per veure justament la festa de Corpus. Doncs per això se'ls hi dedica aquesta catifa amb ells.
L'audició de sardana serà 1:15 com deies, al carrer Afores.
Sí, i després també hi ha la tradicional cercavila dels trabucaires,
això...
a les 12, que fan soroll, perquè tothom se n'enteri.
Sí,
bé, això. I llavors, allò que dèiem a la tarda... A la tarda també es pot visitar les dues exposicions, la del Corpus d'Arucas i l'exposició del Corpus de Ripollet de l'any passat. I després, a 8:15, dos quarts de vuit, sí. És la missa solemne, que aquest any està cantada, serà cantada per la coral del Vallès, la coral tradicional de la Societat Coral del Vallès, i després, doncs, la solemne processó de Corpus pels carrers encatifats.
A més, crec que també compteu amb la col·laboració de l'agrupació musical de Cerdanyola i dels Gegants.
Exacte. Sí, bueno, són els que acompanyen el seguici de la processó. El que no hem parlat és dels altres llocs d'encant.
Bueno, ara repassarem. Ara el repassarem, perquè els tinc aquí. El pati de la rectoria.
Ah, això mateix.
Què hi podrem veure, al pati de la rectoria?
Al pati de la rectoria hi haurà una mostra floral, mostra d'arreglos florals, que això va molt bé, doncs, perquè és un dia, doncs, que adient per tot això, no? I això estarà a càrrec de les floristeries d'aquí de Ripollet, dues floristeries d'aquí de Ripollet.
Antic claustre de l'església de Sant Esteve.
Sí, aquí hi haurà, o sigui, un és l'espai de dins i l'altre és l'espai de fora. Hi haurà una pintora, la pintora que em sembla que és la pintora
l'Alba Martínez,
sí. Pintora de somnis, doncs que també serà molt interessant de veure, no? Això, sí, i doncs, en el lloc aquell també, doncs, que té un cert encant.
A l'entrada de Can Buixó, al carrer Padró número 1.
Sí, aquest és un dels altres llocs que es podrà visitar. Ja, Can Buixó és una casa pairal molt emblemàtica aquí a Ripollet, amb molta història, molt antiga, que es remunta, doncs, a molt antiga, a molts segles enrere. I llavors, doncs, vam creure, doncs, que seria un dels llocs que es podria visitar. I allà hi haurà, com a activitat, hi haurà una, com una mostra, uns tallers de com fer flors reciclades, no? Que estarà de paper reciclat, alguna cosa així és. Per a càrrec dels amics del teatre.
Després la capella de l'escola Mare Déu del Roser,
que és la que hem parlat,
que és de l'exposició, sí. I finalment el jardí romànic de la Casa
romàntic,
Padró. Romàntic, perdó. Sí. Romàntic de la Casa Padró del carrer Doctor Farigola. Això?
Figuerola. Sí. A veure, és... aviam, el jardí aquest és del segle XIX, per això té l'interès aquest, perquè la casa és data del 1884, ple segle XIX, i la casa, doncs, es conserva igual, el seu interior, doncs, conserva i està igual que quan es va construir, i el jardí, doncs, també, i la peculiaritat que té és que hi ha alguns arbres que daten de la mateixa construcció de la casa, o sigui que tenen més de 100 anys. Llavors també hi ha un parell de fonts també tipus romàntic, per això se li diem el jardí romàntic, i en aquí hi hauran dos associacions, hi haurà la Crac amb els gegants, i que hi haurà, doncs, una explicació, doncs, dels gegants i la festa de Corpus, la vinculació dels gegants, perquè com tothom ja sap, els gegants neixen de la festa de Corpus, i després l'altra associació serà el Ripollet Natura, que explicarà, doncs, aquests arbres centenaris.
Jo ara m'estava mirant aquí els agraïments que teniu en el programa. Amics del Teatre, la Crac, l'Escola FADAC de Mare de Déu del Roser, la família Gasot Trosses, la família Padró, l'Alba Martínez, la Floristeria Montcada, la Floristeria Morral, la Parròquia Sant Esteve, l'Agrupació Ripollet Natura, suposo que el Patronat Municipal de Cultura.
Sí.
Mai havíeu tingut que fer tants agraïments.
No.
Perquè crec que és la primera vegada que...
Bueno, clar, perquè hi intervenen moltes associacions i molts grups aquí.
Això ha sigut espontani? Els heu anat a buscar?
A veure, això... Aviam, la idea era aquesta, doncs, que obrir aquests espais, però amb una activitat a dins, a cada, diferent a cada lloc. Llavors, el Patronat de Cultura és el que ha mogut una mica les tecles perquè hi poguessin entrar-hi aquí, doncs, aquestes entitats. Llavors, jo també aquí agraeixo, doncs, la feina que ha fet el Patronat de Cultura per, doncs, tenir a punt tot aquest ventall d'activitats que es desenvoluparan en aquests llocs, en aquests indrets.
I en teníeu ganes de fer això amb el Corpus, no? D'anar un pas més enllà.
És el que jo he dit abans quan he estat aquí, que perquè una tradició no mori, doncs se l'ha d'anar injectant amb noves experiències, sempre mantenint, clar, l'esperit de la tradició, però injectant-li, doncs, noves idees, noves experiències. I aquesta és una de les que crec que pot tenir aquest revulsiu, no? aquest atractiu més, i que ajudi a donar més vida, i que la festa de Corpus, doncs, no es quedi només amb una cosa rutinària de cada any, no, que sigui que hi hagin, doncs, més activitats i coses noves i novetats, perquè així és la manera de que una tradició no mori.
Doncs Pere Padró, de l'Associació Cultura i Tradició, que organitza el Corpus un any més, segur que serà així, que vagi molt bé.
Esperem-hi, que el dia ens acompanyi.
Crucem tots els dits perquè faci molt bon dia. Sí. Segur que sí, segur que sí.
Aviam, si hi ha sort.
Doncs moltíssimes gràcies pel venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest cap de setmana celebra el seu 15è aniversari Ronda Canya, i per fer-ho han preparat una festa que tindrà lloc diumenge a partir de les 12 del migdia als locals d'assaig municipals. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del telèfon el Carles Cuscó, membre del grup Ronda Canya. Carles, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta què heu preparat per aquest cap de setmana.
Doncs mira, tot començarà a les 12, pels més petits. Farem una xocolatada amb animacions, estarà Pokémon de... un grup d'animació pels més petits, i bueno, després al voltant de la una farem un vermut rock on farem un concert. Després del concert farem una paella per 100 persones. Després de la paella, doncs, bueno, vindrà el DJ Gamero, que punxarà una estoneta perquè, bueno, quan acabem de fer la paella. I, bueno, passar un dia celebrant els 15 anys de Ronda Canya.
Quina valoració feu de la trajectòria de la vostra formació?
Bueno, positiva. A veure, no som professionals, som gent que treballem cadascú i, bueno, invertim el temps que podem a la música i intentant fer el millor possible.
La recaptació de la festa és perquè us voleu pagar el segon grup, el segon disc. Jo no sé si ja teniu els temes preparats, ens en pots dir alguna cosa?
Sí, ja tenim els temes nous, ja fa un any, no arriba a dos, que ja anem fent temes nous en directe, i bueno, ja els tenim preparats i estem buscant estudi i buscant pressupostos a veure quin és la quantitat que podem reunir per poder gravar i treure un bon treball.
Doncs Carles Cuscó, que vagi molt bé diumenge, us desitgem que tingueu molta sort i que recolliu molts diners per poder treure aquest disc ben aviat, i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai, i bueno, convidar a tota la gent a que passi a celebrar-ho amb nosaltres, i que serà un dia festiu i un dia divertit per tots.
Esperem que sí. Moltes felicitats i gràcies.
Molt bé, gràcies.
Adéu. El 91.3 Info.
El passat dilluns, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, amb la regidora de Cultura, Rosa Martín, i membres de la Comissió de Festa Major van presentar el programa de la Festa Major 2013. De nou, les entitats tornen a portar el pes important de la festa.
El propi alcalde explicava en roda de premsa que l'objectiu de la comissió ha estat mantenir i potenciar les activitats de les entitats del poble.
La prioritat de la comissió, la primera prioritat ha estat intentar mantenir i potenciar les activitats de les entitats del poble. Sabeu que des de fa uns anys la Festa Major gira entorn a moltes activitats que les entitats del poble plantegen i es porten a terme, i això, bueno, aquesta decisió que fa uns anys es va prendre, lògicament va ser un encert, perquè és el que ara ens permet mantenir el gruix de la nostra Festa Major, tot i que el pressupost ha baixat aquests darrers anys.
Quan el pressupost, l'alcalde també va destacar que s'ha aconseguit mantenir les activitats sense incrementar-lo, que per aquest any es redueix un 3,4% amb un cost total de 157.000 euros. Una altra de les novetats és que per primera vegada la Regidoria de Joventut i Ciutadania s'ha incorporat a la comissió, on s'ha gestionat el pressupost de la festa i de l'espai La Gibralleta. L'alcalde també va destacar l'espai Pere IV com un dels més consolidats.
Dir-vos que a l'espai que nosaltres diem espai Pere IV, que és on posem l'escenari, que és un espai molt consolidat i que la comissió pues, ho ha treballat aquests darrers anys per fer que el centre del poble, entre la fira que es fa a la plaça del Molí més aquest espai, sigui un espai central de vitalitat de la Festa Major. Jo crec que està aconseguit i que aquest any es torna a posar en el programa i amb activitats interessants.
Quan els actes festius enguany se'n recuperen dos que l'any passat no es van realitzar, la baixada de carretons, que s'amplia amb noves activitats, i el concert d'Alegries del Sur. Per la seva part, el Parc dels Pinatons tornarà a acollir els concerts de la nit amb el Festival de Rock, el concert de dissabte amb la Trova Kung Fu i el concert de grups locals. L'esport també tindrà un espai destacat al programa, així com les activitats de cultura popular.
També aquesta setmana s'ha escollit el cartell de Festa Major amb 297 vots. Manuel Sánchez Recio ha estat el guanyador del concurs de cartells. Aquest és el tercer any que Sánchez Recio s'emporta el primer premi del concurs, que de nou s'ha escollit per votació popular. La resta de finalistes han rebut 280 i 370 vots, fent un total de 814 vots, gairebé el doble respecte a l'any passat.
El veredicte es va fer públic el passat dimecres en un acte presidit per la regidora de Cultura, Rosa Martín, acompanyada de la resta de membres de la Comissió de Festa Major.
Després d'un any d'aturada per tal de millorar aquesta activitat, l'Esplai i l'Estel ha presentat les bases de la baixada de carretons de la Festa Major 2013. Enguany ocuparà tot el dematí de dissabte 24 d'agost i es presentaran algunes novetats.
Els membres de l'Esplai i l'Estel han volgut donar-li un nou aire a la baixada de carretons i després de tot un any de reflexió, el passat 27 de maig van presentar el programa renovat, que anirà de les 9 del matí a les 4 de la tarda. Oriol Rebollo, membre de la comissió organitzadora, explicava que ha estat tot un any de feina i reflexió.
Que volíem fer un punt i seguit, on volíem fer una reflexió global de l'activitat, i això és el que portem fent des del juliol passat, és a dir, no ho vam fer activitat però sí que continuàvem treballant. Vale? I arrel d'aquesta reflexió, amb nous membres dintre de la comissió de baixada de carretons, doncs hem creat un nou projecte de baixada de carretons, un nou projecte que té la mateixa base d'altres anys, però millorant totes aquelles mancances que hem vist durant els 6 passats anys.
Així, a part de la baixada tradicional, hi haurà una exhibició de cotxes clàssics i un vermut amb xaranga. L'activitat també es podrà seguir a través de Ripollet Ràdio. L'Esplai i l'Estel ha fet una important aposta per fer difusió a través de les xarxes socials, per tal de dinamitzar-la i interrelacionar-se amb baixades d'altres municipis. L'Estel també té previst fer concursos i ha creat una web específica, baixadadacarretons.com, amb informacions d'interès, consells per fer un carretó i per fer les inscripcions, que també es podran realitzar al Centre Cultural.
Info, edita i presenta Francina Ricard.
Aquest cap de setmana el Club de Futbol Pajaril té un partit molt important. Es juga a l'ascens de categoria i per saber com està l'ambient, prepartit tenim a l'altre costat del telèfon el seu entrenador, el Javier Varela. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están los ánimos en el equipo?
Bueno, bien, los ánimos están con ganas, están entusiasmados y con ilusión, porque como ya el resultado de ida fue favorable, pues el equipo está con ganas de rematar la faena.
Uh-huh. ¿Es el partido de vuelta? ¿Jugáis en casa o jugáis fuera?
Jugamos fuera.
Uh-huh. ¿Y es campo contrario? ¿Es un buen campo? ¿Cómo lo veis?
Bueno, a ver, el campo, hombre, va a ser un poco hostil, porque al ser el partido de vuelta, esta gente utilizará todos los sistemas posibles para intentar apretar el máximo, el tema arbitral, etcétera, para que ellos con un gol tienen pro. Entonces, bueno, esperamos un campo bastante lleno, esperamos un campo grandecito, tiene buenas medidas de terreno, pero bueno, nosotros vamos con un resultado a favor, que es lo que interesa, intentar hacer un gol allí y venirnos con el ascenso en la mano.
Lo tenéis todo de cara, pero si luego las cosas no salen bien, supongo que igualmente la valoración de la temporada es positiva.
Bueno, a ver, la valoración de la temporada sí, se puede decir positiva, en el hecho de que hasta las alturas de las que estamos todavía estás compitiendo por conseguir categoría. Lo que ocurre que sí que es cierto que se podía haber conseguido antes de llegar a este punto. Pero bueno, definitiva sí, no se ha perdido ningún partido en casa, que es, también sería un palo duro por esto, ¿no? Porque un equipo que no consigue, o sea, no ha perdido ni un partido en todo el campeonato en su casa y que no consiga el ascenso, pues, hombre, es duro, pero bueno, si no se puede, lo conseguiremos el año que viene.
Bueno, pero seguro que sí. Javier, desde Ripollet Radio os deseamos mucha suerte, mucho ánimo a los jugadores y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Aquest dissabte l'Associació de Veïns de Can Clos celebra el 34è aniversari. Les activitats seran, com sempre, al Parc de la Xemeneia i per parlar-ne tenim amb nosaltres el Bonifacio Gómez. Bonifacio, buenas tardes. El Rafael Guijarro, buenas tardes. I a l'Antonio Fernández.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tots ells membres de l'associació, muchísimas gracias por haber venido al informativo, porque yo supongo que deben estar muy ocupados.
Hasta no poder más. Hasta no poder más. Mira, yo te digo, yo hasta hoy ya... en Valicentro, la Rambla, pagando ramos de flores porque cada mes se llevan los ramos que de los aniversarios de boda, el que le toca el ramo pues se le lleva, y hoy me ha tocado de ir a llevar los nuevos de este mes que viene y pagar los del mes pasado. Hoy estoy que los mosquitos no me van a picar, seguro.
Bueno, pues hablemos un poquito de las actividades de este fin de semana. Explíquenos un poquito el programa, ¿qué es lo que tienen previsto?
Bueno, pues tenemos previsto montar allí una especie de como teatrito para los niños, la talla de pintura, el talla de espuma, un par de hinchables que también habrá y lo más dulce, la chocolatada.
¿Que eso los niños siempre lo reciben?
Que eso los niños lo van a recibir, como ahora 2 años que ya se hizo. El año pasado se hizo más flojita, pero bueno, y ahora Daniel ya se hizo y bueno, quedaron los niños encantados, pero los padres también mucho más, ¿eh?
también habrá un espacio para la solidaridad, porque también han organizado una recogida. Explíquenos, sí, un poco, sí. Un alimento por una chapa, ¿esto cómo funciona?
Ah, bueno, pues esto es un... si nos llevan pues un paquetito de habichuelas, por decir algo, nos llevan alguna cosita, pues se le da una chapa decorativa para que la lleven por aquí. Diferentes figuras.
¿Quién les ha hecho las chapas?
Las chapas me las está haciendo una chica.
Uh-huh. Son artesanales totalmente.
Eso
únicas.
Es un artista la chica.
Ya son muchos años como asociación de vecinos, mucho. 34. ¿Cómo 34. Ha sido todo este tiempo?
Uy. Bueno, yo te pudiera contar desde que yo estoy, que yo llevaré unos 12 o 13 años allí. Pues bueno, la marcha es bastante bien. Pero para nosotros mejor, porque siempre vamos muy apretados, ¿no? Pero bueno, hemos hecho de todo. Hemos hecho miga, hemos hecho arroz, hemos hecho de todo. Todo lo que la fiesta de los huertos, pues esto se monta allí una de estas de planté, y entonces ahí van, venden las plantas más baratas que en otro sitio, y esto pues la van comprando las plantas y nosotros allí vamos montando aquello y hacemos una botifarrada o unos bocadillos de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y lo llevamos llevamos bastante tiempo, ¿sí? Un otro año hemos hecho una sardinada, en fin, hacemos todo lo que...
¿Cómo han visto cambiar el barrio en este tiempo? ¿Va Bonifacio? Anímate. ¿Estáis aquí muy callados?
No, el barrio mayormente, como la asociación de Centerremén, o sea, viene de todos los puntos del pueblo, porque hay muchos socios ahí que están apuntados para esto de los muertos, y entonces vienen de todos los sitios. O sea, que cuando se hace una actividad como la que se hace ahora, o la que se hizo para los huertos, o para todas estas cosas, se vienen de todos los puntos del pueblo.
Uh-huh. ¿Y cuál es la actividad diaria que tienen en la asociación?
Pues eso, llevar el enterramen, o sea, apuntarse la gente, se lleva, siempre hay gente que se va apuntando nueva, y cosas que tenemos que llevarlo al día de carnet, de fichas, de cosas de estas. Uh-huh. O sea, lo diario que se lleva en esto del enterramen.
Uh-huh. Hablaban ahora de la Fira dels Horts, que es una de las actividades que montan cada año. Siempre también, aparte del elemento solidario, en sus fiestas siempre está el elemento medio ambiente.
Sí.
¿Por qué?
Pues porque vemos que es el punto más
más débil.
¿Les preocupa la asociación este apartado?
Claro, por supuesto que nos preocupa todo, y ese es un punto que más preocupa por visto el ambiente que nos rodea. Pero bueno, hacemos lo que podemos y aportamos, pero la cosa continúa.
Bueno, está bien. Este año para la fiesta tienen un taller de mariposas recicladas, creo.
Creo que sí.
No,
pero,
bueno, no me lo saber explicar.
Esto no te lo sé yo.
Sorpresa, sorpresa para la gente que se pase el sábado. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias a Bonifacio Gómez, a Rafael Guijarro, a Antonio Fernández por haber venido a la radio, y les dejo la oportunidad para que aprovechen e inviten a la gente que nos está escuchando para que venga a participar este fin de semana de la fiesta de aniversario de Can Clos.
Bueno, pues yo invitaría a todo el pueblo de Ripollet a que fuera a disfrutar lo poquito que tenemos allí, y que se den cuenta y vean los trabajos que estamos haciendo, que la verdad son muy valiosos, y que pasen y se vayan apuntando a la asociación, porque hace mucha falta de que se apunten. Esto es una ayuda para el pueblo muy importante, ¿eh? Estamos allí trabajando gratuitamente y sacando un beneficio para el pueblo, pero muy valioso.
Pues a ver, si esperemos que sea así. Nos vemos el sábado, que vaya muy bien la fiesta, y muchas gracias por venir y muy buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Esteu escoltant Info. Ripollet Ràdio t'acompanya cada dia amb un munt de programes fets per gent que estima Ripollet i enamorats de la ràdio. A partir de les 5 de la tarda i divendres al matí fem ràdio amb el cor, amb vocació d'informació, de servei i sobretot de bona companyia. Setmanalment fem 30 programes culturals i musicals, amb notícies, entrevistes, cançons, humor, creativitat, retransmissions i ràdio al carrer. Descobreix la nostra graella, realitzada per prop de 50 col·laboradors i entitats. Escolta'ns en directe, en reposició el cap de setmana, descarrega't els nostres podcasts de ripolletradio.cat i enamora't de la ràdio.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Breus informatius.
Avui divendres l'Associació d'Espectadors dedica la sessió de Nits de Música als programes musicals de Ripollet Ràdio, amb motiu del seu 15è aniversari. L'acte comptarà amb la participació de col·laboradors de l'emissora, audició de cançons i curiositats sobre el funcionament de la ràdio musical. L'acte se celebra a la sala d'actes al Centre Cultural a les 8 del vespre i és obert a tothom.
Dissabte, hora del conte en anglès a la biblioteca. Es tracta de Circus, a càrrec d'Anaïs Vázquez. Serà per infants de 3 a 5 anys i cal inscripció prèvia.
Aquest cap de setmana celebra el seu aniversari el Club de Petanca Sinofós. Ho farà a la Torre de Can Vingrat, amb diverses activitats que començaran a les 6 de la tarda.
La Biblioteca de Ripollet traslladarà l'hora del conte del proper dimecres 5 de juny a l'aire lliure amb motiu del Dia Internacional del Medi Ambient. Sota el títol Pinta'm un conte, a la recerca de la Posidònia perduda, els nens i nenes escoltaran un conte al mateix temps que es pinta la història d'aquesta planta marina. Serà a partir de 5:45 i està dirigida a infants a partir dels 4 anys. L'activitat està organitzada per la Universitat de Barcelona, el Ministeri d'Economia i la Generalitat de Catalunya.
El passat 19 de maig es va celebrar la 8a edició de la Milla Urbana de Montcada i Reixac, on es va desplaçar una petita delegació d'atletes del RUA, ja que la majoria de l'equip es trobava concentrat a Granollers, disputant diferents proves per accedir a la jornada prèvia del Campionat de Catalunya a l'aire lliure. Tot i així, els resultats van ser molt satisfactoris per al club local.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs sembla que la primavera assolellada dels darrers anys es resisteix a arribar i ens esperen encara una setmana de núvols, temperatures fresques i algunes pluges. Les precipitacions, però, seran de poca importància.
I fins aquí l'info d'avui divendres 31 de maig de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats i qui us parla Franzina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat.
Seguiremos cantando hasta que se haga de día.
I els deixem amb el tema musical Seguiremos cantando dels Ronda Canya, del seu primer grup, del seu primer disc, que com els dèiem, aquest cap de setmana celebren el 15è aniversari. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
Seguiremos cantando, cantando canciones, canciones prohibidas. Del radio del día y el sol ha nacido una flor. Tierra para crecer, sin aire que respirar, busca a su alrededor, compañeras del jardín, para poder excavar y empezar lejos de aquí. Prendida queda del aire que respiraba. El jardín de la infancia asesinada, robada, infancia marginada. No quiero verte llorar, te quiero hacerte sonreír. Te lo juro, chaval, que esta es mi forma de vivir. Busco a mi alrededor compañeras del jardín para poder excavar empezar lejos de aquí. Prendida queda del aire que respiraba. En el jardín de la infancia sesgada, robada, infancia marginada. Escada robada, infancia marginada. Y seguiremos cantando hasta que se haga de día. Y seguiremos cantando, cantando canciones, canciones prohibidas. Y seguiremos cantando hasta que se haga de día. Seguiremos cantando, cantando canciones, canciones prohibidas. Seguiremos cantando hasta que se haga de día. Seguiremos cantando, cantando canciones, canciones prohibidas.